Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Jordi Álvarez, d'Impulsem Olèrdola, és des d'aquest dissabte nou alcalde d'Olèrdola. La seva elecció respon al pacte de govern subscrit entre Impulsem Olèrdola, Esquerra i PSC. Per saber com van viure els diferents grups municipals aquesta elecció i les primeres impressions del nou alcalde, tot seguit us oferim entrevistes que el nostre company Raimon de Cara, de Canal 20, recollia just en acabar-se aquest ple.
Aquest dissabte, ple extraordinari i urgent d'elecció de nou alcalde a Olèrdola en compliment de l'acord de govern subscrit entre el Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana i Impulsem Olèrdola. Dijous tenia lloc el ple de formalització de la renúncia de Fina Mascaró, que ha estat l'alcaldessa els dos primers anys de mandat, i aquest dissabte al matí ha estat escollit en compliment d'aquest pacte com a nou alcalde d'Olèrdola, en Jordi Álvarez d'Impulsem Olèrdola. Recollim les valoracions tot just quan ha finalitzat aquesta sessió de ple aquest dissabte en els diferents portaveus dels grups municipals en presència del consistori d'Olèrdola. Conversem primer de tot amb Lucas Ramírez, que és el cap de llista, que ha actuat avui com a portaveu també d'Alternativa per Olèrdola. Molt bon dia, Lucas.
Bon Ramírez. Dia.
Vostè ha fet una intervenció breu, en bona part perquè s'ha remès el que ja havia dit Alternativa en el ple de renúncia de l'alcaldessa fins ara, fins llavors, Fina Mascaró. Ha estat una intervenció breu, això sí, ha desitjat sort.
Home, sí, bueno, ja es va fer la valoració dels dos anys el dijous. Avui crec que al final doncs, bueno, és una continuïtat, no, del govern que hi ha, és un canvi de figura, de rol en, com a figura, no, de màxima autoritat en el municipi, i ja està, simplement és desitjar molta sort i encerts com hem fet. I poques a més.
Sí que s'ha volgut remetre també la seva intervenció al suport que té Alternativa per Olèrdola, aquests més de 770 vots.
Efectivament, bueno, crec que és de valorar, no, aquesta força que tenim dintre el municipi. Ara que la valorin o no l'equip de govern, que bueno, m'ha donat a entendre el Jordi Álvarez en el seu discurs que li agradaria que tots els regidors formessin part de decisions del municipi, a veure si, bueno, d'alguna manera canvia això, ja veurem amb el Cartipàs, que no fa pinta de que canviï res, tampoc hem establert converses ni res, però bueno. Sí que crec que era important de valorar doncs, el que ens dona força, no?
Sí, al fil del que comentava al principi, la càrrega valorativa ja la va fer Alternativa per l'Erdogan en el ple del dijous, però ni que sigui a nivell de pinzellada, una valoració d'aquests dos primers anys de mandat del nou govern municipal, amb Alternativa per l'Erdogan a l'oposició, que evidentment, no és cap sorpresa, des del punt de vista d'Alternativa, en feu una valoració crítica.
Sí, fem una valoració crítica perquè la persona que anava al capdavant doncs, ha estat 8 anys de regidor, en el qual doncs, ha dit moltes coses i en el qual estan al capdavant no ha fet res del que deia. No? I una cosa crec important és la participació ciutadana, per exemple, en els projectes, a l'hora de fer un projecte. Pensem que és important que hi hagi propostes i que la gent pugui decidir què és el que més li agrada, no posar un projecte i ja l'heu trobat. Entenem que aquesta manera d'actuar també és per la rapidesa i ganes de fer coses perquè la ciutadania vegi que es fan coses, no perquè tinguin un projecte integrador de municipi, sinó és per la visibilitat pel curt temps que tenen, no, de govern.
Bé, deixem aquesta consideració, Lucas Ramírez, en nom d'Alternativa per Olèrdola. Gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Molt bé, a tu, merci.
Ja recollim la valoració del grup d'Esquerra Republicana i conversem amb la que fins fa molt pocs dies era l'alcaldessa d'Olèrdola, Fina Mascaró, que ha intervingut també en aquest ple d'investidura de Jordi Álvarez en nom del seu grup municipal. Fina Mascaró, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer, era de rigor felicitar Jordi Álvarez, el que primer ha fet a la seva intervenció.
Sí, ho he fet a la taula perquè per una qüestió de... m'he hagut de presidir la mesa d'edat i després, quan ja he estat a la taula i l'alcalde m'ha donat la paraula, no podia començar d'altra manera. Però és la mateixa manera amb la que ell ho va fer fa dos anys enrere. Perquè nosaltres ens vam proposar entrar a l'Ajuntament d'Olèrdola per treballar sota un mateix paraigua, sense sigles, dintre de l'Ajuntament. I això ho hem aconseguit. Per tant, és un company de viatge. És un company de viatge que per un pacte doncs, avui pren l'alcaldia. I quan jo vaig presentar la renúncia, doncs també era fruit d'un pacte. Recordeu que en moltes entrevistes, tant ell com el Jordi Pardo, perquè no oblidem, PSC està donant aquest suport, perquè si no, cap de nosaltres tres estaríem al govern. I penso que cal posar en el centre doncs, que tres forces polítiques van entrar. I com deia jo en el meu discurs, no? En una de les frases deia, nosaltres fa 2 anys vam saber llegir el que volia la ciutadania de l'Olèrdola, no? Volia un canvi, volia rigorositat, volia empatia, volia que es fessin coses. No? Aleshores, ho vam saber llegir i això doncs, va comportar una sèrie de negociacions a les que doncs, hi havia una primera alcaldia sempre durant tot el mandat pel PSC i després doncs, 2 anys de mandat per cada un dels altres grups, en aquest cas doncs, els primers 2 anys per Esquerra i els altres 2 per Impulsem l'Olèrdola. I ho hem respectat.
Un aspecte que volgut subratllar també és la continuïtat del govern, de l'acció del govern, la fortalesa i la continuïtat.
Sí, perquè és que nosaltres tenim un programa de govern que està penjat a la web, que està consensuat, que té coses dels 3 grups, i després hi ha una altra cosa. A nivell municipal és molt difícil fer coses que no es puguin estar d'acord tots els que formem doncs, l'arc polític de la sala plens, no? Uns oferim d'una manera, els altres oferim d'una altra, segurament els recursos hi ha qui se'ls ha gastat doncs, amb algun equipament que no s'ha fet servir mai, que després ha estat molt criticat i de més, però bueno, això es pot discutir. Ara, que tots volem el millor per l'Olèrdola, crec que és una cosa que és indiscutible. Llavors, nosaltres tenim un full de ruta. Aquell full de ruta, insisteixo que està penjat a la web, està consensuat d'abans, com aquell que diu, de començar a treballar, no? Perquè és coses de tots els programes electorals dels 3 grups. I doncs això és continuïtat perquè tenim l'obligació de complir al màxim possible aquest pla de mandat que ja vaig recordar en el plenari que estàvem més enllà del 65-66% en aquests 2 anys. Per tant, i que si ho miro globalment estem al 60, si comptéssim fins al 2027. Per tant, crec que sí, que Miquel Alcalà és l'alcalde, però no canvia gran cosa més en el sentit de que bueno, institucionalment doncs, hi ha una altra persona que representarà l'Ajuntament, com no pot ser d'altra manera, i que la resta tindrem lleialtat institucional, perquè a més en el meu cas, qui em coneix i em coneix molt bé, sap que jo soc molt protocolària i que he patit fins a l'últim moment en tots i cada un dels detalls perquè és la meva manera de ser. Després se'm pot dir que soc carrinclona o algunes improperis dedicats en l'últim ple de renúncia pel portaveu del grup d'Alternativa, però és igual. Sí, avancem.
Sí. Si agafem com a perspectiva els 2 plens que han suposat la formalització primer de la renúncia i després de l'elecció del nou alcalde, podríem dir que un element comú, tant diferents accents en un ple com l'altre, és el reconeixement de la capacitat de lideratge i de treball de Fina Mascaró, inclús també des de l'oposició.
Sí, jo penso que hi ha coses que... Vull dir, a veure, m'afalaga. Primer de tot, haig de dir que m'afalaga. De tota manera, jo no... Diguem que les persones que ja em coneixien d'abans no han notat que hi hagi fet cap canvi. O sigui, soc una persona que quan treballo de manera molt intensa. I m'agrada molt cuidar les persones. Les persones que treballen en un equip, m'agrada cuidar-les a totes. Si no estan bé, si no se n'en surten... el que sigui, vull dir, jo estant a l'oposició, hi havia companys a l'oposició que em preguntaven i mai els hi vaig donar a l'esquena. Doncs imagineu-vos, si amb companys a l'oposició, quan em demanaven alguna ajuda o alguna, no sé, doncs alguna idea o fins i tot quin era el meu punt de vista, ho feia, estant a govern, són els meus companys de viatge. Per tant, agraeixo moltíssim aquestes mostres que es fan públiques, perquè a nivell privat me les havien fet moltes vegades, però que te les facin públicament i cada un dels representants, i fins i tot doncs, avui que el Sergi ja era portaveu, doncs d'Impulsem l'Olèrdola, es va quedar amb les ganes al ple de renúncia, que només parlaven els portaveus, de dir-ho, i avui m'ha dit, per tant, gràcies a tots i cada un dels meus companys de viatge, els 5 regidors, i també doncs, en alguna de les observacions que han fet doncs, a Canal 20, dos dels portaveus o persones que han anat a la ràdio que han reconegut la meva capacitat de treball.
Ni que sigui ni de pinzellada recordar que no hi ha un canvi de cart i pas, sí que hi ha hagut canvi d'alcaldia, però les mateixes regidories cadascú les manté des del govern municipal, en aquest cas Fina Mascaró, 7 regidories, aquest treball continuarà a la mateixa intensitat que apuntava ara.
Sí. A veure, l'alcaldia porta temps, però no és... O sigui, si jo hi he estat, disculpeu-me, perquè que em faci ara em posi la floreta d'haver treballat gairebé 16 hores diàries, no ha estat perquè l'alcaldia me les hagi pres. Perquè vull recordar que quan algú a mi em treu que he sortit no sé quantes cents de vegades els canals informatius del municipi, he estat perquè a cada una de les fotografies és perquè jo he anat a un acte, perquè era de la meva regidoria o perquè anava en representació del municipi. Per altra banda, si jo hagués fet ús de les meves xarxes socials, us asseguro que hagués sortit en moltes més, com per exemple l'última foto al Parlament de Catalunya, on vaig estar en un plenari, vaig tenir reunions, i d'aquelles reunions he aconseguit 441.000 euros, que vull dir una cosa, és que en un moment vaig en el vídeo d'aquest que fem de recordatori, vaig dir que era de la Diputació, i vull esmenar l'error, perquè en aquest cas concret és de la Generalitat, altres n'hem tingut a la Diputació i les hem anades agraint una a una. Per tant, contenta, feliç, continuaré treballant en aquestes 7 regidories, però, a més, amb tot allò que l'alcalde necessiti.
Doncs moltes gràcies per explicar-ho, Fina Mascaró, en aquest cas en nom d'Esquerra Republicana. Que vagi molt bé, fins la propera.
Moltes gràcies, bon dia.
I ara conversem amb el portaveu del Partit dels Socialistes, també membre del govern municipal d'Olèrdola, en Jordi Pardo, també quan fa una estona ha finalitzat aquest ple d'investidura que ha comportat l'elecció de Jordi Álvarez com a nou alcalde d'Olèrdola. Jordi Pardo, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Raimon, què tal?
Un dia d'emocions. Vostè, visiblement emocionat, en algun moment del ple se l'ha vist.
Sí, home, quan una persona com Jordi Álvarez, que estem sempre... Bueno, ja parlo de referència entre tots, no? Perquè tinc molta bona relació tant amb la Fina com amb la Irina. La Irina és companya meva de partit i tenim, més quan tenim converses, tenim reunions, ens reunim per parlar coses que tenim, que hem parlat en altres reunions amb el Jordi i amb la Fina, o ens trobem amb el Sergi i amb el Marian. Sí que és cert que tenim un vincle tan bo que quan escoltes unes paraules que venen de Jordi que diuen, ostres, tinc com un germà, que sí que és cert que es veuen a mi i a Jordi donant tots per al municipi i busquem el millor, perquè a vegades hi ha una cerca que està oberta, anem al Jordi i jo i diem, hòstia, anem a la brigada i mirem, anem a l'organització del mar, que hi ha qualsevol una varia d'aigua, o estem tractant la piscina, que ho entenem com està la piscina, i hòstia, i intentem buscar medis perquè vagi el més ràpid possible, o anem a Sant Pere Molanta, o qualsevol, o Sant Miquel, una actuació a Sant Miquel, al Can Trabal, viatgem, estem tot el dia per tots els nuclis. I sentir això en les paraules del Jordi, que a mi es dirigeixi com un company, un amic, doncs això, clar, no puc evitar emocionar-me d'escoltar-lo i a mi m'ha portat aquesta sensació.
En cas Jordi Álvarez també subratllar la qualitat humana d'en Jordi Pardo. Centrem-nos en el seu discurs, el que ha dit vostè en el ple, perquè ha volgut subratllar, de fet entenc que ha estat dels més explícits en destacar-ho, que el govern és ferm i que l'acció del govern ha de continuar. Sí, hi hagi un nou alcalde o hagués continuat l'alcaldessa anterior?
Sí, nosaltres continuem igual. Nosaltres vam fer un pacte de 4 anys, va ser el pacte de 2 anys que va ser en aquest cas Esquerra Republicana tenia l'alcaldia, i després 2 anys que tenia l'alcaldia impulsem. Nosaltres, el Partit Socialista de Catalunya, sempre som un partit que som ferm a les promeses que fem amb el sentit d'impulsar i a recolzar el govern que està actualment, i nosaltres recolzarem fins al final el govern que està actualment i aquesta candidatura que ara està encalçada per Jordi Álvarez com a alcalde anirà a la legislatura fins al final.
Clar, perquè vostès formen part d'aquest govern, no només és un recolzament, sinó que vostès en formen part.
Clar, exactament. Vull dir que el recolzament està amb el govern. O sigui, nosaltres estem, jo continuaré igual com a primer tinent alcalde, i la Irina Pérez continuarà sent la tercera tinent alcalde. O sigui, no canviarà res entre nosaltres. L'únic que ha canviat és el canvi d'alcaldia. Però nosaltres continuem igual. Nosaltres continuem amb la mateixa regidoria, la Fina Mascaró continua amb la seva regidoria, el Maria Mota amb les seves, el Sergi Martínez amb les seves i el Jordi encassalar l'alcaldia amb les seves regidories.
Un dels aspectes que marquen el balanç d'aquests 2 primers anys del mandat de l'actual govern municipal a Olèrdola, ho han destacat en diverses ocasions i amb diferents accents també els membres del govern municipal, és l'obtenció de recursos provenients d'altres administracions, subvencions, fins a 4 milions i mig. Aquí també el Partit dels Socialistes ha estat part activa, ha participat en aquesta obtenció de recursos.
Bueno, això és anar treballant i treballar. Això és el que té cada dia treballar l'administració. I nosaltres treballem perquè el nucli d'Olèrdola pugui rebre aquestes subvencions, que això no és agafar i aixecar la mà, oye, que jo quiero, perdona que parli així, jo quiero esto que me lo entregues. No, això té un treball que surt de l'administració, s'ha de presentar un projecte i d'aquí et donen la subvenció perquè tu puguis treballar. El que passa que, bueno, és un tràmit que és un tràmit que hem treballat des dels tres partits i és una cosa que s'ha de treballar dia a dia, que sí, que hem de dir que és una cosa ben treballada i que surt des dels tres partits. Però això no vol dir que tinguem més, com es diria això, que tinguem més...
més accés o més facilitat?
Més facilitat, perquè la facilitat al final la pot tenir qualsevol partit. El que passa que és cert que estem treballant els tres partits des d'aquí i demanant, i estem cada dia aquí, escolta'm, això podríem fer així, i des d'allà s'assessora la Diputació o la Generalitat i estem cada dia trucant. I és això, treballar el dia a dia, estar cada dia treballant, cada dia trucant, cada dia preguntant i trucar a totes les, el que són les entitats i
les administracions.
Administracions, perdona, no sortia el nom, perdona, sí, administracions.
Des de l'oposició, avui Luca Ramírez ha avançat que serien dos anys intensos.
Sí, bueno, també he de dir que avui l'oposició ha fet un bon discurs, crec que no han fet res dolent, jo crec que han fet un bon discurs com toca i no puc dir res dolent avui, l'altre dia amb el ple de la FINA, crec que no tocava tampoc fer-ho. Ho he de dir, que hem de fer una despedida com tocava, que és l'alcaldessa que ha estat dos anys i ha sigut la primera alcaldessa d'Olàrdola. Crec que es mereixia una mica de respecte aquest dia, però bueno, no vull dir que avui han tingut un bon tracte amb el Jordi. També he de fer una menció, que avui no ha vingut el regidor, el Jordi Catasús, també per un problema que ha tingut, per el que sigui tingut. Jo espero que des d'aquí, des del govern també esperem que es recuperi, també ho hem de dir, i bueno, així ho ha anat a ple.
Doncs Jordi Pardo, en nom del Partit dels Socialistes, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
A tu, Ramon, gràcies a tu.
I volem acabar, com no podia ser d'una altra manera, aquesta roda de converses amb el nou alcalde d'Olèrdola, en Jordi Álvarez. Jordi Álvarez, què tal? Molt bon dia, quan enregistrem aquesta conversa, tot just quan fa una estoneta que ha finalitzat aquest ple de la seva investidura. Alcalde d'Olèrdola, felicitats, molt bon dia.
Molt bon dia, Ramon, i moltes gràcies.
Un ple amb moltes emocions, per molta gent, per vostè especialment.
Bueno, era un ple molt esperat. Parlem que es va cedir amb l'alcaldessa els dos primers anys i que dos anys, tot i que han passat ràpid, no? Sempre queda jo de dir, quan em toqui a mi, com acabarà la coseta, no? Ha sigut un ple, crec que emotiu, com tu dius. M'han sortit aquests sentiments que feia molt de temps que estaven a dintre i havien de sortir en un moment o un altre, no? I ha sigut precisament quan he parlat de la meva família. Llavors, bueno, molt encantat de com ha anat.
Ha parlat de la seva família en el capítol dels agraïments, molt extens en la seva explicació, perquè ha volgut fer un reconeixement particular, inclús de les característiques de cada component del govern municipal, d'en qui s'està treballant conjuntament en aquest govern, no? Aquesta és la voluntat que ha tingut en aquesta intervenció.
Bueno, doncs sí, perquè entenc, al meu entendre, quan estàs aquí no és una cosa teva sola, hi ha tot un equip al darrere i cadascú aporta la seva part, no? He pogut referenciar-me amb els companys que tinc de govern, perquè cadascú, tot i que treballem en un mateix sentit, cadascú és diferent i cadascú t'aporta una cosa nova, no? I això és el que he volgut remarcar, amb l'oposició el mateix, no? Crec que tots ens estimem Olèrdola, però crec que hem de trobar aquest enllaç per afegir, no per restar. Llavors, bueno, i després tota la gent que m'ha seguit des del partit, que han vingut representants de govern, de Diputació, de Generalitat. Llavors, bueno, molt content de tota la gent que avui m'ha recolzat en aquest dia tan especial per mi.
Algú també situar algunes intencions de com vol que sigui la seva alcaldia.
Bueno, la meva és que serà un ha de continuar. En principi, nosaltres tenim un full de ruta i és el que venim fent. Sí que ara hauré de decidir coses que fins ara no les sabia perquè les feia l'alcaldessa, me n'aniran venint i tal com vinguin les anirem solventant.
També, així ho ha interpretat també des de l'oposició al grup d'Alternativa per l'Èrdola, hi ha hagut un matís diferent a l'hora d'oferir diàleg amb el conjunt de forces polítiques que estan a l'Ajuntament.
No, és que jo crec que és lo lògic. És a dir, quan entrem a formar part de la política i mirant pel municipi, jo penso que tots tenim una mateixa intenció, no? Fer coses pel municipi. Poden estar més encertades o menys, però jo crec que som prou gent per discutir i dir, escolta'm, això és així o això és així, i en principi és que ens hi hauríem de ficar d'acord. Ni ells tenen raó, ni nosaltres tampoc, però crec que, com he dit, no, en una part del discurs, que dos ulls veuen menys, perdona, que quatre ulls veuen més que dos, per exemple, no? Doncs, bueno, anem a treballar en aquest sentit.
Igual que ho hem comentat també amb la fins ara alcaldessa Fina Mascaró, vostè mantindrà les regidories que ha tingut assignades fins ara. El Cartipàs no canvia.
Sí, no, el Cartipàs continuarà, canviarem algunes coses del Cartipàs, retribucions, està clar que es mouran, però el Cartipàs continuarà igual. Les regidories que jo porto, que en són quatre, però també són molt extenses. Recordem que jo porto via pública i realment les queixes veïnals són cada dia, que si voreres, que si els jardins, que si les carreteres, que si el d'asfalt, que les vore, de tot. Llavors, cada dia hi ha feina.
Si hagués de situar tres reptes d'aquest tram final de mandat que li toca encapçalar el consistori des de la seva condició d'alcalde, quin situaria? Aquelles principals prioritats que situa d'aquí a que acabi aquest mandat?
Jo la que tinc en ment ara és la coberta de Sant Pere Molanta. Primerament perquè s'ha estat lluitant durant 20 anys i ara que tenim la certesa de que ja es pot fer, no ho podem demorar. Ho hem de fer per si, ja sabem que les lleis i els governs canvien. Falta que no ens hi fiquem ja mateix i que hi hagi un canvi que ens tornin a dir que no. Perdríem la feina que s'ha fet durant aquests dos anys. Per tant, és una de les primeres. I la segona, per mi molt important, són els parcs i jardins. Jo el que busco d'Olèrdola és que tingui aquest encant d'uns parcs en condicions i és l'altre repte que tinc.
Ha comentat també aquest recolzament que ha rebut del seu grup, d'Impulsem Olèrdola, a nivell no només de la comarca, sinó nacional. Un recolzament que també s'expressa, evidentment, doncs, amb la capacitat de rebre ajudes que ha tingut l'Ajuntament d'Olèrdola en aquest primer tram de mandat. Bones i moltes subvencions, que ha estat un tret diferencial respecte a altres etapes. 4,5 milions en dos anys només.
Exacte. Aquí és el que tothom coneix, Impulsem, que és nascuda fa 3 anyets que va néixer, i aquí hem aconseguit pujar a dalt de tot, estem a les grans esferes, no?, podríem dir, i això s'ha traduït al Penedès, no a Olèrdola, al Penedès en si, per tindre aquests recursos que s'està gaudint tots els ajuntaments. I de cara a Impulsem el Penedès, que avui he tingut força gent aquí a recolzar-me en aquest dia tan especial, doncs treballem en aquest sentit tots. De dir, és un aprenentatge, molts ja tenen molts anys d'experiència i agafo aquestes idees de com poder fer coses per Olèrdola.
Doncs deixem aquesta consideració. Jordi Álvarez, nou alcalde d'Olèrdola, des d'aquest dissabte 21 de juny, en compliment d'aquest pacte, d'aquest acord de govern entre el Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana i Impulsem Olèrdola. Gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies, Raimon.
L'actualitat mana i avui el Penedès en xarxa tocava abordar aquest canvi d'alcaldia a Olèrdola, però com us hem dit a primera hora, combinarem actualitat estricta com aquest canvi o la final de la Copa Ràdio Vilafranca, els esports amb qüestions més de revetlla, més de nit de Sant Joan. Ara són gairebé 11:15, cita amb l'actualitat, 5 minuts per saber què passa avui a l'Alt i al Baix Penedès i seguim tot parlant justament amb la Neus Bertran, educadora canina, de càstigs, de vincle, de motivació, però també ens portarà consells perquè els peluts no pateixin amb els petards d'aquesta nit.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Al punt de 11:15 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. El Parlament veu amb bons ulls una comissaria de Mossos d'Esquadra per a Calafell-Cunit. El creixement demogràfic del Baix Penedès exigeix la dotació de serveis per atendre les necessitats d'una població que creix i que té l'aire de seguir en augment. Una d'aquestes necessitats és la de la seguretat davant el també esperat increment de situacions d'atenció, intranquil·litat i desordres. Fa temps que la comarca reclama una major dotació de Mossos d'Esquadra, ja que els efectius que hi ha a la comissaria de Vendrell són insuficients per cobrir una comarca en creixement amb gran extensió de terreny i amb molts nuclis de població aïllats. Pel seu creixement, són les que més creixen a Catalunya i que multipliquen la seva població a l'estiu i èpoques festives, consideren necessàries aquestes noves dependències que, a més, descongestionarien la comissaria de Vendrell. Els plens municipals de Calafell i Cunit han aprovat mocions amb aquesta demanda. Fins i tot Calafell es va oferir per cedir terrenys que permetessin la instal·lació. El Partit Popular ha aportat la proposta al Parlament de Catalunya, on ha aconseguit el suport unànime en la Comissió d'Interior. Amb tot, els populars demanen que, més enllà de la declaració d'intencions, es vegin partides específiques en els pressupostos per un estudi tècnic per valorar i determinar la necessitat de la comissaria i la seva construcció. Us parlem ara de subvencions per a activitats i millores privades dins l'àmbit del Parc del Foix. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos informa que la Diputació de Barcelona ha obert una nova convocatòria de subvencions adreçades a persones físiques i jurídiques de naturalesa privada, incloses les entitats sense ànim de lucre, amb l'objectiu de fomentar diverses activitats i projectes dins l'àmbit de la xarxa de parcs naturals i concretament també dins del Parc del Foix. Els ajuts es concedeixen en règim de concurrència competitiva i estan destinats a impulsar iniciatives com ara activitats forestals, agrícoles i ramaderes, projectes de millora d'habitatges i restauració de patrimoni arquitectònic, iniciatives d'entitats culturals, esportives, pedagògiques i cíviques, instal·lacions tèrmiques de biomassa i millores en eficiència energètica o activitats de guiatge ambiental i empreses de serveis dins l'àmbit del parc. Les sol·licituds es poden presentar fins al 31 de juliol del 2025 i s'han de tramitar a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona. Avinyonet del Penedès acull el festivalet EVA 354 amb una lectura dedicada a l'espàrrec. El proper dimarts 1 de juliol, a les 6 de la tarda, el local social d'Avinyó Nou serà escenari d'una nova parada del festivalet EVA 354, un cicle de lectures en veu alta que recorre el Penedès. La proposta, sota el lema L'espàrrec a l'abril per mi, pel maig per tu i pel juny per ningú, proposa una trobada literària on els lectors i lectores compartiran textos per torns en una proposta oberta al públic i gratuïta. El festivalet EVA 354 és un projecte de voluntariat lector nascut del festival en veu alta que enguany es presenta de forma independent per primera vegada. Fins al 12 de juliol, el festivalet oferirà lectures i formacions en espais tan diversos com residències, casals, biblioteques i fins i tot al mig del bosc, amb l'objectiu de fer comunitat a través de la lectura. A Avinyonet, l'activitat compta amb el suport de l'Ajuntament i vol ser un punt de trobada per compartir paraules, històries i converses fent arribar la literatura a tothom sense presses i amb bona lletra. I diversos punts de Vilafranca es van omplir de música el divendres a la tarda per celebrar la Festa de la Música. Tot i commemorar-se el dia el 21, l'Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet de Vilafranca aprofitava que el divendres era l'últim dia del curs per celebrar la Festa de la Música. Des de les 6 de la tarda, diversos punts de la vila es van omplir de música i cantaires de totes les edats. Algunes ubicacions eren la plaça Jaume I, la Rambla de Nostra Senyora o la plaça de la Vila.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Aquesta és l'última sessió de la temporada amb la nostra educadora canina de confiança i que ens acompanya al llarg de tots aquests mesos, la Neus Bertran d'Intercanis. Bon dia, Neus.
Hola, bon dia.
Tot s'acaba a final de curs.
Sí, sí, sí. I ja ve la bona època de vacances, no?
Sí, això ens anima a tots.
Sí.
Aquesta última sessió la Neus planteja parlar justament d'educació canina, que és el que ella es dedica, de la motivació, de com motivem els nostres peluts, els càstigs, que també formen part del procés, o potser no, aviam què ens diu, i sobretot aquest vincle que s'estableix amb l'animal.
Sí, sí. El tema de tenir un gos a la nostra societat doncs implica que l'haurem d'educar, no? Ja sigui un gos jove o cadell, o un gos adoptat que ja té una certa edat, però ve amb la seva motxilla. Sempre que introduïm un nou membre a la família, que és un gos, doncs l'hem d'educar o reeducar. A vegades és més difícil reeducar que educar, no? Si ja té unes certes manies...
Clar, quan venen amb motxilla...
Sí, sí.
És més complicat, no?
Sí, costa més.
Tampoc saps ben bé aquesta motxilla...
Què hi porta dins.
No? Què hi ha dins, què ha passat.
Sí, però la reeducació, diguéssim, quan un gos té ja una conducta molt arrelada i s'ha de canviar, que per això també estem els educadors, no? Per ajudar les persones que tenen problemes. Però sí que a vegades costa més que agafar un cadell i començar de zero. És molt més fàcil. I si es fan bé les coses, pot anar molt bé, no? Quan el gos ja sigui adult o jove, el podem tenir ja bastant ben enfocat.
Quan parlem d'educació canina, ha d'intervenir un professional de l'educació canina? O nosaltres, amb quatre nocions i buscant algun tutorial, podem educar el nostre gos?
Sí, el que passa que, clar, si tothom contractés algun educador, algun professional, potser seria com més fàcil a nivell preventiu, perquè jo els casos que funcionen molt bé són els casos que et truquen doncs, per això, no? Ostres, no sabem com fer-ho i volem una orientació. En aquest cas, sempre acostuma a funcionar molt bé. I, de fet, aquestes persones ja són les que busquen a les xarxes o busquen llibres.
Tenen inquietud.
Sí. Clar, les xarxes, què passa? Que hi ha de tot, també. Hi ha coses que poden funcionar molt bé i hi ha coses que no tant, no? I perquè hi ha dues vessants principals dins de l'educació canina, no? Una que ja potser... és la que predomina més, que és el treball més en positiu, d'entendre el gos, el seu llenguatge, les seves necessitats emocionals, i la de sempre, la vella escola, no? Que és quan no es treballa tant en positiu i s'utilitzen altres tècniques...
S'abusa de l'obediència, del càstig.
No es mira tant, sí, la part emocional del gos. El més important és que el gos faci cas i és igual. A costa del que sigui,
no? Jo mano i punt,
no? I punt. Clar, també depèn de la persona i de la seva filosofia i de com ell se senti millor, utilitzarà una manera o una altra d'educar, com farà amb els fills i com els comportarà en general a la vida.
Sí, clar.
O amb els seus subordinats a la feina, no?
Sí, sí.
Això depèn molt de com és cadascú. Però sí que és cert que hi ha persones que potser són més així i si comencen a investigar amb la ment una miqueta més oberta i entenen realment que necessita un gos i tal, poden també utilitzar aquest tipus d'educació més amable.
Posaves el focus sobre tres qüestions, tres elements: motivació, càstig, vincle. Anem per la motivació.
Sí. El que més ajuda, diguéssim, a que el gos aprengui és a tenir una motivació, no? Llavors, parlarem més del que, s'utilitza a les bases de l'educació més en positiu, sense el que deia, no?, d'utilitzar tècniques més de la vella escola, no? Llavors, en aquest tipus d'educació és molt important utilitzar la motivació. I què motiva un gos, no?
Aviam, la paraula clau,
clar.
El dubte del milió. Què motiva un animal?
Tothom sap quines coses motiven els gos que té a casa, no? I segur que tothom coincideix en que el que motiva molt el gos és el menjar, les xutxes, el menjar en general. Sí que hi ha gossos...
No el menjar bàsic, el pinso de cada dia, sinó... Algun extra.
Un extra, sí. Hi ha gossos que són tan golafres que amb el pinso és igual, ja et faran el que tu els hi demanis. Però normalment jo recomano utilitzar un altre tipus de menjar amb un valor més alt pel gos perquè estigui més motivat. Llavors, un dels motivadors per ensenyar a fer-li coses o a educar-lo en general pot ser el menjar, vale? I amb el menjar, a través del menjar, tant li podem ensenyar trucs com, no sé, com que s'estigui quiet o que se senti o que tingui un autocontrol en certs moments, com, bueno, coses més, una miqueta més elaborades, ja més per... Jo utilitzaria més aquest tipus de trucs i tal, més per jugar, no? Fer-ho com un joc, fer una obediència, però com sempre enfocar-ho com un joc.
Aquest premi, aquesta xutxa, sí. Aquest menjar amb més valor, i és mentre estem ensenyant-lo, mentre hi ha aquest aprenentatge, o ja es queda? En general, quan es porta bé, quan obeeix, hi ha aquesta petita recompensa.
Ho podem anar veient segons com va evolucionant el gos. Val? Però, en principi, jo sempre... Aquesta pregunta me la fan, no? Moltes persones. Ai, però sempre li hauré de donar un premi tota la vida? No, no cal. El que passa que quan el gos està aprenent certes habilitats o una adaptació al dia a dia a la nostra ciutat, on visqui, no? A l'entorn on visqui, ens serà molt útil per que ell entengui què és el que volem d'ell i què és el que esperem que repeteixi, no? I la manera d'indicar-li és donant-li un premi. Un cop ho ha après, potser no caldrà.
Ja ho incorpora, haurem... no?
Sí, ho incorpora i ja sap que en aquella situació ha de fer allò. Que li donem sempre un incentiu, sempre portem a la butxaca algun premi? Jo...
No passa res.
Jo estic d'acord. Però clar, si al principi li donem 10... en una sortida, per dir un número així inventat, no? Potser amb els mesos, anys, amb una ja en tindrem prou.
D'acord. Càstigs. Ets partidària? Hi han de ser en algun moment? O abolim els càstigs?
Clar, jo els càstigs els relaciono molt amb el tema del vincle. Val?
Comencem pel vincle? Perquè,
sí, perquè, a veure, el vincle... està molt relacionat amb el tema que volia abordar una mica dels càstigs, no? Per educar un gos, el vincle també és superimportant, val? Llavors, si tenim un bon vincle amb el nostre gos, és molt més fàcil que el gos faci el que nosaltres li demanem. Inclús coses que no són naturals per ell. Però si tenim bon rotllo amb ell i ens entenem bé i ens comuniquem bé, el gos ho farà. Perquè sí, igual que nosaltres a vegades fem coses per ells, ells també ens ho tornen d'alguna manera.
Com aconsegueixes aquest bon vincle?
Doncs precisament per això ho lligava amb els càstigs, no? Perquè si treballem amb una educació en la que utilitzem bastant els càstigs, que també podem fer una mica uns exemples, no? Aquest vincle no serà tan bo. Val? Això també passa, com dèiem, amb relacions humanes, eh? De pares a fills o a l'escola o a la feina. Si es treballa sota un ambient de càstig, aquella motivació que parlàvem fa un moment la pots perdre, perquè amb aquella persona no t'està motivant, t'està castigant. Llavors és com l'altra cara de la moneda,
no?
Total. O sigui, sí, un gos pot aprendre, pot fer cas, pot estar educat, així entre cometes, però a base de la por al càstig. Llavors, jo no el recomano mai.
Mai? I
Ni en situacions extremes?
No.
No, però, per exemple...
No és efectiu, jo sempre, tampoc.
Clar, jo sempre demano a les persones que em pregunten, no? En quina situació extrema, a veure, no?
I, quan castigaries, no?
Sí, o sigui, què faries en aquesta situació? I sempre trobem la manera de fer-ho d'una altra manera.
Sense castigar.
Sí, oferint-li al gos una altra opció.
Perquè l'animal l'entén, el càstig?
Ell entén que estàs enfadat.
Entén que és el resultat d'una acció que ha fet.
Entén... que no és que allò que hagi fet estigui malament.
El causa-efecte no l'entén.
No, perquè ell actua, si té ansietat i vol rascar una paret perquè té molta ansietat i no té una altra sortida per eliminar aquella ansietat i et rasca la paret, ell no està pensant rascar la paret està malament. Ell pot associar i entendre que allò a tu et molesta molt, no? I t'enfades, no? I el castigues, però no perquè ell pensi que
allò no, que allò no fer, està, que està mal fet.
Exacte. No tenen potser aquesta consciència de això està bé, això està malament.
Per
no?
tant, no és massa efectiu el càstig.
No. Sempre va bé, per exemple, en el cas aquest d'un gos que es queda a casa sol i trenca coses, la prevenció. Hem d'intentar, si tenim un gos, que aquí sempre està lo difícil i el que ens hem de menjar el coco
de també. Treballar, no?
A veure, sí. Intentar que el gos no s'equivoqui. Si sempre el posem en una situació en la que el gos s'equivoca i nosaltres ens enfadem, potser no està sent culpa del gos, al final. Està sent culpa nostra de no posar-li l'escenari de manera correcta. No sempre és fàcil, però ho hem d'intentar per evitar castigar-lo, per evitar que es trenqui el vincle. I si es trenca el vincle és que costa molt més tot.
De refer.
Costa molt més tot. I el gos no és tan feliç. Amb un vincle trencat amb el seu amo, un vincle dolent, el gos no disfruta igual de la vida i sempre té com aquella desconfiança, aquella por, no fa les coses amb la motivació que deia al principi. Un altre motivador pot ser el joc. Ja que abans se m'ha oblidat de comentar, no? Ja és molt important els premis, però hi ha gossos que prefereixen el joc i el fet d'estar amb tu divertint-se o veure que tu estàs content, que el felicites, això, hi ha gossos que els, bueno, és una motivació per ells molt, molt gran. Doncs també és important. Però tornem a lo del vincle, no? Si no hi ha un bon vincle, el gos potser no valora igual quan tu el motives, perquè no potser no ho troba del tot confiable, aquesta motivació.
Aquest bon vincle ja ha de ser amb tothom de la casa o preferentment l'estableixen amb una de les persones de la família?
Millor que sigui amb tothom. El que passa que sí que, clar, en una casa on hi ha diverses persones, el que millor es comuniqui amb el gos i més l'entengui i més el gos vegi que l'està entenent, no? El que ell vol, demana, necessita, el gos segurament es vincularà més fort amb aquella persona. És possible. Però bueno, també hi ha gossos que, no sé, que potser tenen altres interessos i es vinculen més amb qui els hi dona menjar encara que no els hi faci massa cas, per exemple, no?
Aquesta és la teoria, aquests tres elements bàsics de l'educació canina: motivació, càstig, vincle. Posa'ns algun exercici pràctic que puguem implementar a casa i experimentar
sí.
una mica.
Per exemple, amb gossos que estem ensenyant a que vinguin, no? L'ordre vine, per exemple. És important, és una de les ordres importants en el dia a dia. Sí que per la vila doncs no el podrem portar deslligat, però si anem a les vinyes o per algun camí i el portem deslligat, estaria bé que aquesta ordre, per exemple, la tingués ben treballada, no? Llavors, aquí podem fer diverses coses, no? Per ensenyar-li a que vingui i que estigui, sobretot, motivat. Una d'elles, cridar-lo i quan vingui donar-li el premi. No lligar-lo immediatament, sinó deixar-lo que torni a marxar, perquè si no també pot pensar, sí, va, em dones el premi però em lligues i marxem i s'acaba la festa.
Això llavors, ha durat poc, no?
Clar. Hem d'introduir aquí una mica el joc, no? Si vens, et dono el premi, però et torno a alliberar. Ara arribarà un punt, després de 5 vegades, que sí que t'haig de lligar i hem de marxar. Ja està, no? Això seria una manera fàcil. L'hem de cridar amb un to de veu alegre, de joc, inclús podem fer amb el cos algun moviment així com si estiguéssim jugant o com si anéssim a jugar al pilla-pilla i que ell ens persegueixi.
Doncs generalment el que sents són ordres.
Clar.
Amb un to enèrgic.
Sí, llavors, clar.
Sobretot quan no creuen.
Sí, però aquí hem de veure també que quan el gos veu que el cridem amb un to de veu més sec, més militar, no? El gos a vegades pot tenir l'efecte contrari i dir, ui, 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 jo ara no hi vaig, que aquest està enfadat i...
No m'acosto, no?
Faig veure coloro per aquí, a veure si es calma, que són els senyals de calma que fan, no? I llavors encara ens enfadem més i el que hem de canviar nosaltres aquí.
Sí, sí.
I hem d'utilitzar el que deia abans, la motivació. Hem d'aprendre a motivar el gos perquè vulgui fer el que li demanem, no? Ja sigui vine, ja sigui seu, espera't... Són les ordres més
bàsiques,
no?
Més elementals.
Sí. Llavors, un altre truc també pel tema del vine, que també introduiríem aquí el joc, seria, per exemple, quan el gos està despistat per les vinyes o el camí, amagar-nos i cridar-lo, i llavors que ens busqui, no? I això els hi agrada molt, buscar, és un joc de caça, diguéssim, i la motivació seria trobar-nos. Llavors, quan ens troben...
Premi?
Premi, però el premi aquí és trobar-nos.
Trobar-nos.
El podem felicitar...
No fer-li... cal la llaminadura.
No cal aquí. Aquí no caldria, no? Llavors, són dos reforços que estem utilitzant. Un és el joc i que ens busqui i tal, i l'altre és el... Vens i et dono un premi, no? Això, el que deies abans, no? Un cop ja el gos ho ha pres i tal, arribarà un punt que segurament no caldrà. O ell mateix no tindrà tanta motivació en anar a explorar, sinó en estar més a prop nostre, quan vagi evolucionant, es vagi fent gran i tal... I a vegades és que no caldrà ni cridar-lo perquè el lligarem... Vinga, va, que anem cap a casa. El lliguem i
hi haurà
cap
prou.
A casa. Sí.
Hi haurà un bon vincle, quan això passi.
És que
una
aquí,
bona connexió.
Clar, clar, aquí el vincle es nota. Quan crides a un gos i et ve motivat o no et ve, o et ve així amb el cap baix i tal... Sí, aquí es pot veure bastant el vincle. Mhm. Llavors, això, el que et comentava, no? Es pot generalitzar, hem posat aquest exemple petit, però es pot generalitzar a qualsevol cosa, no?
Ha estat molt instructiu.
Gràcies.
N'hem après i molt. Neus, tenim uns minutets encara, i clar, m'agradaria parlar dels petards, dels
sí.
coets. Avui és Revetlla de
avui
Sant Joan.
Toca.
Ja fa dies que peten, avui amb més intensitat. Dóna'ns algun consell perquè no ho passin tan malament.
Bueno, si estem en una població on hi ha molts petards, que és en general a tot arreu, no? Més o menys, i no hem tingut l'oportunitat, sí que hi ha molta gent que se'n va fora o inclús deixa els gossos en guarderies aquests dies perquè hi ha gossos que ho passen molt malament, no? Però si estem a casa i estem amb el gos, seria la situació òptima. Poder estar nosaltres a casa. Recomano tancar-ho tot, persianes, finestres, encara que tinguem calor, posar ventiladors o aire condicionat, però tot ben tancat, i a dins de casa posar música o la tele, però amb el volum una miqueta més alt. Deixar que el gos vagi on ell vulgui.
De la casa.
Si vol anar dins de la banyera, que hi vagi. No cal que el traiem d'allà.
Pot ser que acabi dins la
sí,
banyera?
Sí, ho dic perquè n'hi ha molts que van a dins de la banyera o del plat de dutxa, sí. Suposo que molts lavabos estan a la zona més intern o no tenen finestres
no finestra,
exteriors. I hi ha molts gossos que tendeixen a anar al lavabo. O sota el llit, o... Bueno, on ells vulguin.
Els deixem.
Els hi deixem amb una... Els hi posem aigua perquè tinguin per si tenen set, perquè segurament hiperventilaran. Ells no ho entenen, això, i és una situació bastant de pànic. I sobretot això, minimitzar el soroll, no? Introduint nosaltres o posant a casa alguna cosa que faci... que tapi aquest soroll que ve de fora. No? I intentar nosaltres actuar amb tota la normalitat que puguem. El problema és si el gos s'ha de quedar sol a casa. Llavors, clar, no podem controlar tant la situació, però de totes maneres la indicació seria la mateixa, eh? Deixar-ho tot ben tancat i música forta. És preferible que ell tota l'estona senti un soroll, que serà estressant, eh? Però és preferible això, que hi hagi silenci i de cop només senti el soroll aquell de fora, no? Que no està entenent i que li genera aquest pànic. I poca cosa més es pot fer perquè aguantar la revetlla i ja està.
I esperar la següent.
I esperar, i sobretot no deixar els gossos deslligats aquests dies, sisplau, perquè...
Es podrien escapar, perdre.
Aquests dies entren molts a la gossera d'escapismes que hi ha hagut. Sí, sí.
Per por, els petards.
I finestres tancades, també, que poden saltar per la finestra.
Doncs són aquests consells per passar la revetlla, les revetlles que tenim per davant. Neus Bertran, moltes gràcies no només per aquesta secció que ens has portat avui, sinó per acompanyar-nos tota la temporada.
Gràcies a vosaltres.
T'has guanyat l'estiu. Bones vacances.
Gràcies.
Adéu.
Fins ara.
Penedès en xarxa.
Esteu a punt per la revetlla Get Ready, ens canta Mònica Green i amb ella tanquem aquesta segona hora al Penedès en xarxa.